Com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu, arquitectures, música de cello i llibres perillosos desfilen avui per l'Aviador. Comença la cultura IB3 Ràdio. Benvingut tothom.
L'arquitecta Cristina Llorente ens du avui el projecte de l'Escoleta de Muro, un dels guanyadors dels Premis d'Arquitectura de Mallorca 2026, i ho fa a la seva secció setmanal del Paisatge Invisible. Seguirem amb música clàssica, un espai realment especial, al Palau de Can Vivot. Aquest dissabte rep un dels concerts del Fest Music Mallorca d'enguany. El trio The Rest Project interpretarà obres de Bach, Stravinsky o de John Cage, entre d'altres compositors. Després, la llibretera Maria Quanet ens proposa repassar algunes lectures que fan mal per qualque motiu. Avui hi ha galerada i, per acabar, entrarem a la Biblioteca d'Inca, que ja ha començat l'horari intensiu d'estiu.
I tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 amb Andrea Sánchez, el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
Idò, així com comentàvem en el sumari, parlant avui d'un dels Premis d'Arquitectura de Mallorca 2026. Cristina Llorente, com estàs avui en connexió telefònica?
Bones tardes, molt bé.
Què tal? Te m'agafa a prop de la costa per mitigar aquesta calor que vos ha fet a totes i a tots d'una manera tan intensa?
La veritat és que sí, apropat, però tampoc no diré on, però no fem veja.
Correcte. Si tu estàs bé, tot estem bé. Molt bé, vinga.
Bé, de com bé Déu, avui xerrarem d'aquest projecte, de l'Escoleta de Muro, que va ser premiat dijous passat. Ara sí, va ser premiat dijous passat.
Sí, no m'ho tornem a
pensar. No. En els Premis d'Arquitectura de Mallorca 2026, i aquesta escoleta és obra de l'estudi Bos Arquitectes, format per Miquel Barceló i Margalida Seguí. És un estudi que se va crear l'any 2016, i jo diria que una de les principals característiques de la seva feina és que és una arquitectura molt arrelada en el lloc, no? Que té molt en compte l'entorn on s'emplaça, tant en les formes, en els volums, com en els materials. I en altres aspectes que ara mos contaran els seus propis integrants. I jo quan vaig veure l'escoleta de Muro, la primera referència que me va venir en el cap va ser un edifici del qual hem xerrat ja en aquesta secció, que és l'escola que va construir a Gando, a Burkina Faso, l'arquitecte Francis Queré. Per una banda, per aquestes senzilles, no?, de formes, d'estructures, per l'altra banda també per la manera d'emplear els materials, com dèiem, molt arrelats a l'entorn i en el lloc. I després una altra referència que també me va venir tot d'una en el cap va ser el Museu d'Art Kimball de Louis Kahn, aquest sí que directament per la forma, pels volums de l'edifici, on se recupera aquesta estructura de voltes, no?, de bòvedes. I bé, ara mos ho explicaran millor en Miquel o en Margalida. Serà una sorpresa, no sé,
sorpresa per tu encara, jo ja ho sé.
Ah, per vosaltres, vale, per jo sí, encara et sorpresa.
Miquel Barceló, com estàs? Saludem.
Hola, Miquel.
Hola, bones tardes.
Molt bé.
Gràcies per convidar-me.
O és que ets de Margalida, que saps imitar la veu d'en Miquel? No.
No, crec que molt ronca, no ho crec.
Molt bé, Cristina, te l'acaba.
Bé, de fer amb aquesta introducció, no?, que ells bé expliquen a la seva plana web que la seva feina sempre aplica aquestes estratègies passives, però com ja me va dir en Miquel quan li vaig proposar fer aquesta entrevista, no pot ser només això, no? Les estratègies passives són importantíssimes, però evidentment han d'anar acompanyades de molts altres aspectes d'escara parlarem, no? Uh-huh. Bé, primer de tot, Miquel, enhorabona per aquest premi d'arquitectura. No és el primer, m'apareix, no?
No és el primer, no. Moltes gràcies.
Vale. I bé, començant així les preguntes de relacionades amb aquest projecte de l'escoleta de Muro, clar, una escola infantil és probablement un dels primers espais públics que habita una persona, no? Quina responsabilitat penseu que té l'arquitectura en aquest primer contacte, no?, amb el món, quasi bé?
És la responsabilitat tota, perquè és un refugi on els nadons passaran molt de temps. Són els primers anys de la seva vida i ja estaran en contacte amb materials naturals, percepció espacial, confort climàtic, és a dir, ja és un contacte amb encara que no tinguin consciència d'això, ja tens un contacte amb l'arquitectura. I l'arquitectura ja t'està afectant la teva vida. Ja te rodella. Mm.
Afectant i educant, no? Perquè hem xerrat també d'aquest potencial educador que té l'arquitectura. Com ho enfocau vosaltres amb el concepte dels espais d'aquesta escoleta?
Exacte, és a dir, t'ha fet des d'un punt de vista positiu, perquè, és a dir, des del punt de vista espacial, els espais pues, estan pensats des de la perspectiva dels nens. Nosaltres vam visitar unes quantes escoletes i moltes estan pensades o dissenyades des de la perspectiva dels educadors. Els educadors tenen els murs o els estabics que separen les estàncies. Estan a partir d'un metre, tenen unes finestres altes, que és com un hospital, no?, que controlen els nens, però els nens no tenen perspectiva. Nosaltres ja des d'un principi sabíem que no volíem aquestes relacions, volíem que els vidres havien d'arribar fins a baix, que els nens havien de tenir visuals d'una part de l'edifici a una altra. Teníem que tenir també llibertat de moviment en l'aula. Les aules han de ser molt flexibles perquè ens proposaven fer una àrea per dormir. Però nosaltres dèiem, però que, si no dormen, aquest àrea per què serveix? Vam visitar moltes escoletes, com ja has dit, i vam donar compte que moltes vegades les escoletes agafaven un aula i l'empleaven de dormitori per tota l'escoleta, perquè no volien... És a dir, al final, el mateix espai educatiu, els mateixos educadors van conquerint l'espai i van canviant el que tu has pensat que pot funcionar. Van estar també les escoletes que... Els espais per dormir empleaven de una habitació de llums, que fa això de llums de colors i de... Mm-hmm. Bueno, al final, mentre més flexible i no sigui tot tan funcional, sinó que sigui més humà, per nosaltres quasi millor. I en la perspectiva era sempre pensar que no sigui funcional, és a dir, no com un objecte, sinó des d'un punt de vista... pels nens, pels educadors, però per disfrutar de l'espai i els materials igual. Els materials havia de ser s'havia de poder tocar, s'havia l'edifici havia d'ensenyar com està construït, sense recobriments, sense, és a dir, i després, evidentment, els morters, els maons, són tot naturals, són de morters de calç, i de fet hi ha tot l'acompanyament de sostenibilitat d'un edifici que no l'empenta que de la seva construcció de producció de CO2 a l'atmosfera és el mínim. Hem reduït el mínim la producció i la col·locació de formigons, de ferro, de materials innecessaris. Bueno, hi ha molt de temes, però podríem fer aquí una conferència de moltes hores d'aquest tema.
Clar, bueno. I a més d'això, a més d'aquesta veritat de l'arquitectura, que jo també estic molt d'acord amb això, a més aquí entra un poc el contacte que puguin tenir o no els infants en edats primerenques en tota una sèrie de productes químics que poden ser pintures,
correcte,
que poden ser tèxtils d'origen artificial. I clar, això també és ben important, no? Perquè en aquestes edats primerenques és quan més els afecten, segurament, tots aquests, per exemple, disruptors endocrins o bueno, aquests materials que poden arribar a afectar a llarg termini la seva salut. Per tant, això també m'apareix ben interessant. No? I a part d'adaptar tot el projecte en aquesta visió dels infants, que m'apareix preciós, no? És pensar primer en qui serà realment l'usuari d'aquell espai i quin tamany tindrà aquesta persona, no? A part, heu fet feina amb els equips educatius? Heu tingut qualque tipus de participació per part de l'equip educatiu, també per quines necessitats tenien?
Sí, sí. Al principi, quan vam iniciar el projecte, vam tenir unes xerrades i vam tenir unes reunions i, bueno, de fet, vam mostrar el segon projecte i ells vam poder... Ells, bueno, vam fer una sèrie de propostes que les vam tenir en compte. Una volia el menjador diferenciat perquè l'escoleta funciona amb un conjunt d'aules orientades al sud per un tema bioclimàtic, una zona comú, intermitja, o una segona franja o banda intermitja, que té un pati bioclimàtic i que també és com una aula exterior protegit del vent i que genera una circulació que és com un espai protegit, però també controlat, perquè els nens són molt petits i van... no caminen, no? I aquesta banda central, que són espais comuns, pues, també se connecta amb aquest menjador que es varen dir que, bueno, que estaria bé que tinguessin un espai de menjar, perquè aquest espai, que ara li diuen, és curiós, li diuen la placeta, que és un altre espai que està en aquest pati, en aquesta banda d'espais comuns, que és comunitaris, que ja ho viuen. Pues aquest pati té també l'aula polivalent que fan psicomotricitat, etc. Li diuen la placeta. I és com una... Hem quadriat el que és una plaça, no? d'una ciutat on se fa el mercat i se fan totes les activitats. Pues és algo parescut. Se reprodueix, no? Però en de 0 a 3 anys la vida comunitària, però en activitats educatives i de centre, no? Del centre escolar. I, bueno, i després la part dels serveis de darrere, pues, aquest espai comunica amb aquest petit espai de menjador, que comunica amb la cuina, comunica amb la sala de professors, que tot això connecta, i visualment connecta també amb aquests espais, amb espais comunitaris, perquè realment les escoletes són molt, molt familiars. La gent que està a la cuina, que potser no són educadors, fan el servei de cuina, coneixen els nens, estan de dins de l'escoleta. I xerren amb els nens, es coneixen, saben els seus noms, hi ha un contacte, és molt familiar. I en lloc de fer un com hem vist en altres escoletes, un passillo, un corredor que dona la part de serveis, que seria com independent, en aquest cas tothom participa de l'escoleta. Perquè ja estic segur que molta gent coneix escoletes petites que són molt familiars.
Clar, però
i
sí.
Això ens agradava aquest aspecte, també.
Seria possible projectar aquest, una iniciativa per escut, un projecte per escut a Miquel a gran escala? És a dir, aquesta proximitat se perdria, se diria en qualque moment, en el sentit que és més complicat després encaixar totes les peces quan estem parlant d'una altra direcció.
Bueno, ja aquesta escoleta ja té dues línies per cada franja d'edat.
Sí.
Jo no conec cap escoleta que tingui més línies. A lo millor n'hi ha de tres o de quatre. No crec que tampoc... No, jo crec que sí, que se podria conservar. Que, sí, perquè no... Normalment, jo crec que vull dir, les ràtios són petites, les ràtios en aquestes edats són petites, són de 9 o 12 nens per aula. Les aules se comuniquen. Aquí van tenir també un problema de normatives, perquè, per una banda, havia una voluntat també per la part de l'administració que les aules s'havien de comunicar perquè s'ajunten les aules i els nens i les mateixes educadores fan activitats entre les mateixes edats. I clar, i després demanaven que les aules havien d'estar separades i acústicament havien de funcionar molt bé, però això és contrari a que estiguin connectades i allí també una connexió en la part de l'espai de distribució, que és com una ampliació de l'aula i que també se participen. Jo crec que a vegades les normatives estan més antiquades, per així dir-lo, que
sí,
realment
cert.
Com funciona.
Cert. Sí. I sí, a més tenen bastantes contradiccions de vegades, no? I una de les màximes contradiccions que no passa afortunadament tant en el cas de les escoletes és el tema dels espais exteriors, no? Descrivies aquesta plaça exterior, aquesta aula exterior també, i una de les principals, si no la principal preocupació dels equips educatius són precisament les temperatures a l'espai exterior, no? El tractament d'aquests espais exteriors perquè no hi faci excessiva calor, perquè hi hagi ombres, perquè hi hagi vegetació. Això, com ho heu resolt en el projecte?
Bueno, en principi, les aules estan orientades al sud. Hi ha uns porxos que... aquests porxos regulen l'entrada de llum, que a l'hivern, com bé que el sol té una entrada, un angle d'entrada més favorable perquè calentés les aules, i a l'estiu, com està més vertical, aquests porxos pues, funcionen bé, funcionen més, donen més ombra i les aules no estan, no tenen radiació directa. Després hi ha un pati enmig que permet una ventilació creuada de tot el conjunt, que funciona com una ximenea, i l'aire calent pues, sempre se pot l'edifici té tiro, per així dir-ho, no? D'aire. I després la part nord, que té que és la de serveis, que també té unes finestres altes, més petites, que el que permet és també una ventilació creuada de lo que diríem en secció. És a dir, en planta tens ventilació creuada, però també per evitar l'estratificació de l'aire calent a dalt i a baix, pues, ventiles en les dimensions verticals, per si es pot dir-ho, és a dir, de baixada, no?
Clar, però tema espais exteriors, no? Tema patis, me referia més, perquè sempre es veu que veiem una mancança molt important d'arbrat en els patis, que en el cas de les escoles de primària i dels instituts, directament per normativa, pràcticament prohibeixen, entre cometes, o limiten molt, sí, no? La sembra d'arbres, no? Per aquesta necessitat de pistes esportives, per exemple. Això no passa a les escoletes, no? Vosaltres heu pogut incorporar aquest verd en els patis, aquest arbrat, o aquestes zones més enjardinades, més toes, més permeables?
Sí, bueno, nosaltres teníem previst en el projecte una plantació de vegetació, la qual al final, per temes de pressupost, ha quedat una miqueta reduïda. ¿Vale? Sempre al final, dos vegades, hem aconseguit, havíem de fer en el pati central, havíem de fer unes vits que havien de donar ombra els mesos més acalorats i deixar passar el sol a l'hivern. Al final, hem aconseguit plantar uns tarongers, perquè pensant que s'obriran i faran una miqueta de protecció en la part central. I en la part dels patis, bueno, hem conservat tot el que hem pogut, unes moreres que hi havia també un ficus en la zona d'entrada. Hem conservat sempre, perquè bueno, les constructores tot d'una, els arbres li molesten per passar una màquina sí. o el que sigui. I diuen, no, això l'hem de llevar. No podeu llevar-lo. Tot el temps, aquí això ha anat molt bé perquè hem conservat una part molt important de vegetació existent i després hem plantat, finalment hem plantat unes moreres a la part dels patis de sud que ara, bueno, ara són més petites, però sí, que és molt important. És a dir, se necessita molta d'ombra.
Clar. Sí, però quina llàstima, no?, que els afectats per la manca de pressupost acabin sent sempre els arbres, no?, perquè ara m'imaginava aquest pati interior, que he vist a les fotografies, cobert d'una parra i m'apareix un espai que guanya moltíssima qualitat, no?, amb aquesta parra que proposava. Tant de bo, en un moment donat, se pugui sembrar, sinó una parra, una lledra, que no sé com se diu en català, que crec que és bastant barato i creix molt ràpid, i que sí que crec que li donaria una qualitat extra en aquest espai que ja la té, no?, la qualitat.
Uh-huh. Bueno, això que dius és curiós, perquè a nosaltres, els arquitectes, saps que ens agrada que quan l'edifici està acabat ja sigui tot verd i tal, no? I llavors està molt bé tenir les partides i aquestes partides se facin en el moment de que s'ha fet l'obra. El que passa és que la constructora va aguantant, perquè no vol plantar res, perquè si se mou un arbre, diu que l'ha de mantenir. Entonces, no te n'has compte, però ja les obres... les grans intencions moltes vegades, les circumstàncies no te permeten... Però nosaltres diem, si posem els arbres, si planteu els arbres, a part que es cobrareu perquè estan en el pressupost, ja tindrem, en el moment d'acabar l'edifici, ja tenim unes bones ombres, estarà ben tupit, de fulles tot i tal. Però com la constructora pot decidir quan ha de fer això, doncs no ho feien, perquè deien no, perquè si després se mor de plantar una altra vegada... Les circumstàncies te superen. Finalment, la voluntat de l'Ajuntament, el promotor de l'Ajuntament de Muro, va ser no, bueno, cap problema. Nosaltres sabem en començar, l'edifici s'ha inaugurat al setembre del 2025, però ara anirem, ells tenen pues, les quadrilles i jardiners i tal, i anirem posant i anirem, ells aniran ells mateixos afegint... arbres i tot el que tenen previst. Però també tenen previst una sèrie d'una manta de plantes locals i se va quedar en el camí. Però bueno, la voluntat de l'Ajuntament és anar fent-lo a mida que se va conquistant l'edifici, els espais exteriors.
Perfecte, tant de bo sigui així i que aquests colors preciosos de terra que té ara l'escoleta i que ens recorden molt, no?, tot aquest paisatge agrícola d'esplà, no?, que l'enrevolta, tant de bo se comencin a cobrir de verd també ben aviat, perquè sí que és una demanda molt estesa i molt necessària també en aquest moment, no? Miquel, moltíssimes gràcies, moltíssima enhorabona, trasllada-li també, per favor, a Margalida. I bé, i que en guanyeu d'altres.
Bueno, és perquè sí, nosaltres fem el que podem i intentem sempre donar moltes voltes a tot i l'important és que els edificis quedin bé i se puguin disfrutar. L'altre...
Segur que sí.
Bueno, si bé, no passa res.
Sí, perquè els edificis sense gent han dit moltes vegades que no són res.
Miquel Barceló, moltes gràcies. Exacte. Vagi molt bé.
De res a vosaltres.
Gràcies, Cristina. Fins la setmana que ve. Més arquitectura, més paisatges.
Adéu.
Adéu. 6 i 28, continuem. del cello protagonista en el Fes Música. Aquest dissabte presenta un concert del trio The Rush Project, Mònica, amb seu a Barcelona i actualment a Viena.
Exactament, allà és on trobam en Daniel Claret, que, com has dit, és el cello d'aquest trio, juntament amb Maria Florea, que toca el violí, i Lara Fernández, que toca la viola. És un trio molt particular que debuta a Mallorca, no sé si a ses illes, aquest dissabte, com dèiem, en aquesta actuació que tindrà lloc a Som Vivot. Daniel, com estàs? Benvingut.
Moltes gràcies. Bé, molt bé, molt bé.
Molt
tot
bé.
A punt per Mallorca.
Molt bé. A vosaltres, a tu t'agafam a Viena, ara, no? Perquè imagino que, clar, que a part d'aquest projecte en teniu d'altres i els heu de compaginar d'alguna forma. Però parlant ara del vostre darrer project, realment el silenci juga un paper molt important, no?, el vostre concepte.
Sí, és una proposta, és la primera proposta que vam idear, diguéssim, quan ens vam formar com a grup, ja fa 3 anys, és una proposta que no hem deixat de fer. Dissabte passat la vam fer, per exemple, aquí a Badalona, a Catalunya. I sí, diguéssim que darrere cada concert sempre hi ha una idea que, o un interrogant que ens volem plantejar, una idea del que volem parlar, en aquest cas era la solitud, i el silenci va molt, molt lligat, i per tant vam construir una proposta amb música i textos d'acord amb aquesta idea.
Contem-nos un poc com és això de mesclar la música i d'incorporar també aquests textos, en certa manera, també clàssics, no? I partint també com a gran concepte d'aquest compositor que és en Bach.
Sí. Bueno, hem treballat molt amb la influència que tenen els textos sobre la música i fins i tot també el moviment, perquè en aquest cas d'aquesta proposta també en fem, en escena, ens desplacem per l'escenari, i hem comprovat doncs, de quina manera poden integrar-se els diferents elements per poder, sota un paraigües d'una idea o d'un concepte, doncs poder transmetre al públic un estat o una vivència, més que un concert, que també doncs, un viatge, diguéssim, de principi a final, travessant diferents estats que ens donen tant la música com el text i que crec que no es perceben com a cosa separada, sinó com a... Bueno, una mica com si fos una pel·lícula, diguem.
En aquest sentit també hi ha paraula, no? Vull dir que...
Sí, 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 nosaltres mateixos recitem, hem estat experimentant també, vam fer una primera tria de textos que després ha acabat sent reduïda, evidentment, perquè no ens hi cabien tots, i són textos que no són nostres pròpiament, però que sí que hem adaptat un palet en algun cas, són textos de Samuel Beckett, d'Alexander Bloch, de Rilke, d'autors clàssics, diguéssim, del segle XX. I d'aquesta manera doncs, hem construït aquesta proposta.
En quins criteris vau fer la primera selecció i després la tria definitiva dels textos?
Bueno, era... Ja que volíem parlar de la solitud i volíem fer servir l'ofrena musical com a obra central, a partir d'aquí tot eren ramificacions tant de música com de text. Doncs amb la música, evidentment, és més abstracta que amb el text, que pot parlar més directament de la solitud o de coses... al final, no tan directament connectades, però sí ramificacions, i amb la música el mateix. O sigui, va ser una qüestió d'anar provant si els textos funcionaven o no amb el context amb el que estàvem posats i amb el recorregut que estàvem traçant amb aquesta proposta que el vam anar descobrint entre tots tres i que va ser un procés molt, molt bonic.
Que bo, sembla molt interessant. A més, bé, ara si vols parlarem també un poc del repertori que sonarà, que heu preparat juntament amb aquests textos, però realment vosaltres vos vareu conèixer i vos vareu trobar com a fidels i com a amants també de la música de Schubert.
Sí, sí, ens vam conèixer tocant justament un concert monogràfic sobre Schubert. No recordo quan va ser, fa 4 anys, devia ser, sí, 4 o 5 anys deu fer, perquè nosaltres com a grup tenim 3 anys, i llavors vam fer un programa sobre Schubert. Jo em coneixia amb alguns d'ells, amb la Maria sí que ens coneixíem una mica, amb la Lara no ens coneixíem gens, ens vam conèixer en aquell projecte, i a partir d'allà com que va encaixar tot molt bé, doncs a l'hora de crear aquest projecte ens vam ajuntar.
Que bo, que interessant, Daniel. I quin repertori sonarà, com dèiem, aquest dissabte?
Doncs l'obra central és, com deia, l'ofrena musical de Bach, que és una obra molt, molt àmplia. Uh-huh. És una obra que ens entusiasma i hem fet una selecció de l'obra, perquè no ens hi cabia tota, tampoc no es pot fer tota amb la formació que tenim nosaltres. Per exemple, hi ha obres, hi ha peces que són per 6 veus, si no en tenim 3. Llavors, diguéssim que aquest és l'esquelet, i pel camí, pel recorregut del concert, anireu trobant obres de l'ofrena musical. Hi ha un Richard Carr a 3 veus, i hi ha diversos cànons que van apareixent, sempre intercalats amb música del segle XX o XXI, de Ligeti, de Kurczak, de Stravinsky, de Penderecki, John Cage, i aquesta obra que és en silenci complet, de 4 minuts i mig, 4 minuts 33, exactament, que també ens interessava molt posar. I em deixo a Anton Webern, Robert Gerard, o sigui, hi ha compositors, Sofia Guaidolina, és també gran compositora del segle XX i XXI.
Que bé. Molt interessant el que expliques, com també ho és l'espai que vos acollirà, que és aquest palau antic, pràcticament l'únic que queda tal i com era originalment, i que és a Son Vivot, a Palma. De fet, vosaltres teniu experiència en això, perquè heu actuat també a llocs emblemàtics com el vestíbul d'un palau a Romania, o també a castells, i a llocs que se pot veure també a les xarxes, no? Els vídeos que teniu enregistrats. Sí. En aquests espais que són realment increïbles. Vos han parlat d'on tocareu aquest dissabte? Vos han dit com serà?
Sí, amb la Carme m'ha estat comentant que és un palau que té molta història, i a nosaltres ens agrada molt fer aquesta proposta. Aquesta en concret, a més, està pensada específicament i té especial rellevància en espais arquitectònicament rics i rellevants com són aquest, no? Dissabte passat hem tocat amb una església mig derruïda allà a Badalona, i hem fet aquesta proposta en espais molt, molt diferents, i per tant espais com el de Can Vivó ens interessa molt perquè donen un relleu especial a la proposta, perquè ens hi relacionem directament espaialment, i per tant si són espais interessants ens donen un plus que ens interessa. M'interessa molt.
Que bé, Daniel, idò, bé, un centenar de cadires de persones que més poden parlar directament amb vosaltres en acabar. Entrada també amb visita guiada en aquest palau de Can Vivot, i la música que començarà a partir de les 8 aquest dissabte. Daniel, de The Rest Project, moltes gràcies per haver-nos dedicat aquests minuts.
Moltes gràcies a vosaltres. Parla
gràcies.
Adéu. Vinga.
Adéu.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana, una pinzellada a la memòria. 15 anys, Patrimoni Mundial UNESCO, Consell de Mallorca.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio, serveis informatius.
L'Aviador, IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuanet.
I dona Maria Cuanet parlant avui del poder del llibre per fer mal.
Ses muntanyes, ses hotels, una campana, ja sé solo que fa sa matller. Ses retxes d'un avionet, cel, anigulades, no vull saber res de xivers. I sa fam me va fer desenvolupar s'estimar-te cada cas del teu vici més animal, més salvatge. Ses muntanyes, ets hotels, una campana...
I aquesta és la pregunta, Maria, que has fet tu, per cert. Pot ser nociu llegir massa literatura?
Aquesta és la meva pregunta.
Però parlant de quantitat o parlant de determinades lectures que te poden assetjar d'una manera...
Parlant de quantitat, de passar massa temps llegint...
Sí, directament.
Sí.
Estem, no. Són les 6:40, oients, no han canviat, no han canviat de dial, això és l'aviador, i en teoria aquí estem per...
perquè estimem els llibres.
Perquè estimem els llibres, sí.
Ja, però justament, avui era això, volia posar una cosa damunt la taula.
Molt bé, que és que... provoquis.
No, que és perquè moltes vegades, clar, a mi ara se me reconeix com a lectora perquè tenc una llibreria, bla, bla. I això s'admira, no? En plan, ai, llegeixes, ai, llegeixes. I és una cosa que s'admira. I me sembla bé, eh?
Bueno, és un valor.
Sí, és un valor, i jo el converteixo i tal. Però també, a vegades, llegir massa literatura. I amb això, en realitat, també hi ha veure massa pel·lícules. Crec que ho tenim més, més acceptat socialment en veure massa pel·lícules o massa sèries, això. Però per mi és com... experimentar massa fantasia, crec que sí que pot arribar a ser nociu per la salut mental, a moments. Sí. No, no nociu d'una manera...
Clar, però això estàs no com estàs. Hagis...
Exacte. No nociu per la salut mental, així com ara en xerrant, deia que hi ha tantes coses nocives. No,
no, no frivolitzem no, aquest tema. Frivolitzem, exacte. Però sí, t'entenem.
De que a vegades mos podem perdre la nostra pròpia vida si estem llegint massa les vides dels altres. M'explic? És un
sí,
poc
sí,
això.
Sí, perfectíssimament.
O a vegades, per mi, la part crec que més crítica d'això és que és el que sempre se critica a les xarxes socials, que és aquesta comparativa que fas, no? Mm-hmm. De quan, ai, mira, l'altre està fent això i fent allò. I d'on, val, doncs pots ser amb els llibres, també te passa. Per exemple, jo ara tinc un FOMO increïble de creuar específic en valer, perquè cada llegir un llibre on ho fan, saps? I una cosa és quan tens una edat que ja tens que no ho pots fer tot a la teva vida i la que has de triar i això. Però jo recordo en els 20 anys, crec que en part que m'hagi costat decidir què volia fer la vida, i no, és, dir, és cosa meva, però és cosa d'haver vist massa possibles. I totalment. Crec que aquests possibles, la literatura te'ls adu, i està superbé, és a dir, és una arma de doble fila, vull dir, avui me posen aquesta. Mm. Però hi ha tots els possibles de tot el que pots fer i no t'has de quedar estancat en el que ets per naixement, beníssim, però hi ha altres que no ho podràs fer tot. No ho podràs fer tot.
Jo amb el cinema passava fins la... Tant a veia adolescència tardana, que, clar, és que el meu cap continua allà en l'adolescència, però fins als 20 i pico, jo era conscient que vivia la vida com si fos una pel·li. I això, allò que tu dius, sí. Tenia coses bones i tenia coses que al meu voltant no me semblaven tan bones.
En el teu voltant, tu t'anava bé.
Correcte, sí, jo m'anava bastant bé.
Tu no t'enduies de seccions, segura, que no acabava seccionant com a la pel·lícula.
Sí, però... No, sí, me les due. Claro, sí. Però això al final és efecte rebot, no? El que tens davant, pues, diu, ostres, me sap greu, no sé, jo què sé, James Dean.
Sí.
Perdona per no ser James Dean. O qualsevol persona, ja veig Davis, no? Això me passava. I ara que dius allò de travessar el Pacífic, era?
Mm-hmm, sí.
T'he de confessar que fa com a 10 dies, un poquet més, he començat a estudiar coreà.
Ah, mira.
Sí. I no t'he dit que fos per... Però el detonant va ser una pel·li, bueno, Trechotole, de la darrera de Nessa, el Cuixet, que jo no som gran fan de Cuixet, però aquesta m'ha agradat molt. Sí. I la prota, Annalise Robacher, estudia...
Ah,
i va dir, és que és un senyal. I ja està, vaig començar.
Ja està. Sí, no, mem, jo crec que hi ha algo que quan tu llegeixes algo que te toca, t'està xerrant de tu mateix. Per tant, no? Tu ja tens lo d'escoreà... I doncs, escolta, passen coses que simplement te recorden que tu has d'acabar estudiant coreà.
Sí, saps? Sí, no, ja comença.
És a dir...
No, ja una volta enrere, perquè a més són obsessiu.
Vale,
a part de
totes
aquestes que estic comentant. No?
Claro,
i amb els llibres també m'ha passat bastant, sí.
Sí, jo crec que, és com tot, millor llegir que no llegir, òbviament, que no s'adopti que defens el contrari. Mm. Però crec que a vegades això... La gent que pot ser mos han format el cervell molt a partir de lectures i també a partir de narratives, perquè al final ja ho sabem tot, és una narrativa, no? Uh-huh. I la literatura és una narrativa en general bastant estructurada. El cine i les sèries també és una narrativa bastant estructurada. I tu després, d'una manera com molt automàtica i inconscient, intentes aplicar aquesta narrativa a la teva vida i la vida és caos. I això també a vegades hi ha una fricció que genera un pot de dolor. Perquè... No només que no se desenvolupin els capítols quan tu t'agradaria, sinó que clar, no du gens de bé, de clar. Cap manera, no? I és a dir, crec que és més que res aquest programa, és com un recordatori que la literatura és literatura, que el cine és cine, i que la nostra vida està feta d'un altre material.
Però hi ha qualque llibre en concret que t'hagi... canviat, paradigmes, que t'hagi sacsejat tant que finalment hagi estat nociu, veritablement?
Pues jo te diria, mira, Natura d'Anguila, d'Anna Maria de la Pau Gené.
Sí?
Sí, és un llibre que en el moment en què va arribar me va variar molt sa vida. Sí. Mira, que no l'he tornat a llegir, i el vaig llegir fa quasi 10 anys. Però en aquell moment, després jo vaig sentir que havia de deixar de llegir literatura una estona. Perquè... El manco aquesta literatura, perquè... Si no, malament, perquè ja fa estona hi ha una passió molt desmesurada. Hi ha una passió molt desmesurada. I jo pues, vaig voler viure aquesta passió desmesurada i pues, bueno, va tenir conseqüències a la meva vida.
Bueno, sí. No, en Don Quijano, no? Que va començar a llegir llibres de cavalleries i va tornar...
Clar.
Teòricament boig, convertir-se en el Quixot.
En Quixot, aquests són, exacte. Jo duia avui dos exemples, un és aquest, no? És a dir, perquè, clar, perquè aquest tema... Pues, perquè ja tenim també dins la literatura exemples de gent que s'ha embogit per llegir massa llibres. Per tant, no és una idea nova.
Clar.
No? I hi ha això, en Quixot... que després veia el món d'acord amb la seva fantasia, però clar, com que era l'únic, li duia un pot de problemes. I que jo crec... O sigui, hi ha Quixots actuals, tu creus que n'hi ha? Hi ha gent que faci...
Sí, jo crec que sí, que n'hi ha encara.
N'hi ha encara,
home, s'ha projectat o s'ha... Diguem que el concepte s'ha duit cap a ser un Quixot ara, o una Quixot, és a defensar... empreses gairebé impossibles i aquestes coses, però que jo crec que hi ha gent no, que més o menys convogeix d'una manera que està massa subsumida i ficada en la literatura i en els llibres, sí. Sí, tens gent a prop, no diré noms ara perquè estan escoltant, però tens gent a prop. I és gent que me genera moltíssima confiança, no? Això no me molesta gens. T'he de dir.
Molt bé. No, jo, és a dir, el que me venia al cap eren, saps que se recreen batalles de Star Wars?
Ah, bueno, sí.
O també, sé que també se recreen sopars tipo Bridgerton o això, o no, també això se no pot seria. Recrear Harry Potter, pots anar a llocs de horror. Pues un poc això, clar, això són activitats que fan, no? I per favor que cada un sigui lliure d'això. Però si comences a veure per tot Jedi i coses així, pues bueno, tens un poc el síndrome d'en Quixot.
Molt bé.
I un altre personatge que també la literatura no li fa cap bé és na Bovary, que quan ja van xerrar aquí van xerrar que era la Quixot de la novel·la romàntica, no?
Totalment.
Perquè ella, pues això, com que ha llegit massa, moltes novel·les romàntiques on l'amor és d'una intensitat, d'una reciprocitat i és un fi en si mateix, no? I és la salvació, pues ella és el que vol viure la seva vida i en el seu matrimoni això no ho troba, però també com se va començant sense adulteri, però igualment tampoc ho troba. I acaba llevant-se sa vida perquè no ho trobem aquí. I clar, quan una fantasia ens fa llevar molt sa vida, ja...
Ja és passar-se una mica.
Ja és passar-se una mica. Però bé, això segueixen sent exemples de sa literatura, per tant, els tenim com a arquetips, no? Com es màxim en els que pots arribar. Però de Bovaris també n'hi ha pel món.
També, clar.
Vaja.
Sí, sí, sí que n'hi ha. Molt bé. Però t'he demanat i no m'has contestat.
I què m'has demanat? Qualque
llibre que t'hagi...
Ah, no, bueno, sí, m'has contestat. Natura d'Anguila, sí, sí.
Però que te va fer, diguem, aturar de llegir una estona.
M'ha fet aturar de llegir una estona, sí. Sí, sí.
Jo, per la via de la frustració, la primera vegada que vaig llegir l'Ulisses de Joyce, me vaig frustrar i vaig estar molt trist perquè no vaig acabar d'entendre aquest viatge. I després ja la segona vegada un poquet més. Però clar que el vaig llegir massa jove, me faltaven referents.
Clar, això
alguna
passa.
Novel·la d'en Pynchon, també. Vale. Que dius, va, tio, en sèrio, has vengut a fotre-me la vida.
Ja.
Tomàs Pynchon. I després, quan era adolescent, el Lobos Tepario. Perquè...
Però que cap a bé, no?
No, perquè jo era... era un atormentat, per a sorpresa de nadie. I llavors, pues, era... Sí, que m'ha acabat d'atormentar.
Ja. No, és que és molt important, com tot, el moment, no? Jo crec que llegeix cada Natura d'Anguila i, bueno, però en aquell moment...
I com tens el cap?
Claro.
Perquè un llibre te pot afectar massa, perquè potser no estàs en el moment, no?
Claro.
De la teva vida, però...
I també, igual que a vegades quan has estat mirant moltes sèries i te sents empatxat, quan has llegit molt de llibres, també a vegades és com, bueno, aturam, que un poc de realitat. Bueno, però no deixeu de llegir.
En realitat, ara, el que fas cada dimarts, en aquestes hores, és venir i crear un univers en el qual entrem tu i jo, espero que els oients també.
Sí.
I és difícil sortir.
Sí.
Com continuo jo el programa ara? Sort que continuem parlant de llibres, però...
Sí.
Però de vegades no és fàcil.
M'agafes piropo.
Ha estat una flora, sí, ha estat una floreta.
Sí. Moltes gràcies, tota Rafael.
Gràcies a tu. Fins la setmana que ve o no?
No, la setmana que ve no.
I això?
Perquè me'n vaig.
Necessites descansar, necessites descansar de galerada.
Sí. No, de tot, de tot. Un pot de vacances, un pot de vacances.
D'aquí a dues setmanes.
Fins d'aquí a dues setmanes. Adéu.
No vull saber res de xivers. I sa fam me va fer desenvolupar s'estimar-te cada cas des teu vici més animal, més salvatge. Ses muntanyes et jutels, una campana, ja sé solo que fa sa matller, ses fletxes d'una violència...
IB3 Ràdio és formació. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es. Govern de les Illes Balears.
L'Aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
I d'avui toca biblioteca o biblioteques perquè volem parlar amb José Manuel Benito, que és el director dels serveis bibliotecaris de l'Ajuntament d'Inca. José Manuel, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Molt bé. No sé si t'agafam alguna de les biblioteques d'Inca o on ets ara mateix.
No, ara mateix ja les biblioteques, quan comença l'estiu, comencem l'horari d'estiu i tenim un lleuger canvi d'horari i ara estic a casa meva. Sí, només
molt
estem
bé. Que tancau a les 3 o què?
A les dues.
Molt bé.
Però tenim la sala d'estudi, per si voleu anar a estudiar, que sí. Encara podeu anar fins a les 8 i mitja.
I feis activitats a l'estiu o t'haurà una mica? Jo no sé, ciclos de lectura o
sí,
tallers...
Sí, sí. L'estiu és com un moment d'impàs, no? És a dir, s'acaba un cicle, que és el de club de lectura, i comença un altre, que són les activitats més d'estiu. Ara, el darrer club de lectura el tenim aquest dia 26, que és divendres, i després ja no tindrem cap més fins al setembre. Mm. I bé, i després ja comencen les activitats més d'estiu, que bé, a Inca és molt, molt famosa l'Inca Clàssic, no? Sí. I l'Inca Jazz. Ara, tot juny, tenim l'Inca Clàssic, que ens queden un parell d'activitats, el Magnificat de John Ritter, uh-huh. I després també l'Inca Jazz, per exemple, que comença el dia 5 de juliol amb Mòpia, i bé, l'Inca Jazz també és molt, molt conegut. I el tenim allà al mateix claustre de Santo Domingo, que és on està la biblioteca.
Sí, això t'anava a dir perquè és veritat que espais, i has citat un com el claustre, per exemple, que tampoc aturen a l'estiu, fins i tot jo crec que se li treu més profit, no? En aquest tipus d'espais, l'àrea lliure, presentacions de llibres, sí, sí, sí. Qualque recital, qualque funció d'arts escèniques petita, se fa, no?
Sí, sí, sí. I més que se podria fer. El que passa és que, clar, també és veritat que l'estiu, històricament, la gent ve menys a la biblioteca. Uh-huh. Però també tenen més ganes d'estar a l'aire lliure. A Palma se fa el cinema a la fresca, d'on nosaltres fem el callàs i el clàssic. Això és el juliol. Després, de veritat, que l'agost se nota molt com cau la gent i allà sí que descansam una miqueta i tancam no tancam mai, però sí que de ballar més nivell. Fins a setembre, que hem d'agafar amb les piles ben carregades i tornar a començar les activitats.
Ara te demano a tu com a José Manuel i no com a director dels serveis bibliotecaris d'Inca. Llegeixes més a l'estiu? Aprofites, no sé, el període de vacances que segurament tens, aprofites o llegeixes a la platja, al camp, allà on vagis, o te relaxes tant que també poses el cervell un poquet en modo pausa i...
Jo, com a José Manuel, no te sabria dir perquè no m'he fet un seguiment, però jo crec que llegeixo el mateix tot l'any.
Molt bé.
No faig una davallada o una pujada a l'estiu per tenir més temps o per estar més relaxat. Jo tinc aquesta muntanya que té tothom, sí, de llibres, sí. No? I vaig agafant. I així que no te sabria dir. Jo crec que no hi ha una... que no faig cap diferència.
I tens lectures d'estiu? Sempre posant l'exemple d'escoltau, Guerra i Pau se pot llegir perfectament a l'estiu. No passa res per dur-se a Tolstoi a la cala en qüestió. No sé si cerques lectures més lleugeres per allò de temperatura.
Això, aquí tenim dos punts diferents. Lleugeres que no sigui feixuga i lleugeres que no sigui pesada, perquè un Guerra i Pau és un tom volum molt voluminós. Si per dur la platja pot ser la bossa, no. Els Kinders, no, i aquestes que estan molt bé per solventar aquests problemes, però que en un principi... És veritat, jo no penso que hi hagi unes lectures especials per l'estiu, no? És com... com que a l'estiu s'ha de veure Tiburón i aquestes coses, no. Però sí que les editorials treuen novetats interessants per l'estiu, que potser no tenen res a veure en la platja o en la muntanya, però que són interessants. I jo no sé, per posar un exemple ara, no sé, ara no me ve res al cap, però bé, ha sortit l'autobiografia de Margaret Atwood, no?
Per exemple, sí.
Sí, que és un llibre molt interessant. Per qui no la conegui, és l'autora de...
El conte de la criada, per exemple, no? Que és allò que la...
I ara Los Testamentos, que també ha sortit ara, també ha fet una sèrie, i això ha sortit fa no res. I clar, és un llibre molt interessant, és feixuc, també és gros, però que no té res a veure en l'estiu i és una cosa que ha sortit ara. També Comer las flores, de Lucía Soya, ha estat el llibre de l'asteroide, també ha sortit ara i té molt bona acollida i no té res a veure en l'estiu, no? És més de maltrata psicològic.
Sí,
no?
És una novel·la dura, sí.
Sí, que no, que jo crec que les editorials cada pic miren menys això de lectura lleugera. La lectura lleugera a l'estiu se pot fer també tot l'any.
Molt bé, i doncs ja per acabar te deman, José Manuel, una recomanació, un títol que te faci ganes recomanar, perquè jo t'ha sorprès, l'has llegit darrerament, o no, és un clàssic que has revisitat i has dit, ostres, mira.
Vale, bé, hi ha molts de llibres que són molt bons que se podrien recomanar. Però jo crec que ara... Bé, un que surt molt a la biblioteca és aquest, que és Hamnet.
Sí, boníssim.
Surt moltíssim, està superbé.
De Maggie Farrell, sí.
Però jo recomanaria ara, també pel moment, Persepolis, de Marlene Satrapi.
Més sí, que perquè, va deixar fa poquets dies. Sí.
I jo crec que és un bon moment per tornar-la a llegir, si no l'he llegida, i si no, posar-la en aquest munt que deia abans, de llibres per llegir que tothom té allà a casa seva, i posar-lo allà al damunt per donar-li una oportunitat, encara que sigui còmic, està superbé.
Molt bé, José Manuel, i si no parlant abans, bon estiu, tornem a ja parlar amb tu al setembre, que llegeixis molt i que descansis.
Moltes gràcies, igualment.
Vinga, moltes gràcies. I deim que no partim perquè precisament amb una banda inquera els Trimoni acaben per avui. Ja sabeu que a les 7 arriben les notícies en tota l'actualitat i que la vida torna demà a les 6. Vagi bé.
Bye. Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb José Luis Galindo.